L'Hora Móra d'Ebre, amb Adriana Monclús.
Doncs és temps d'obrir els micròfons de Ràdio Móra d'Ebre per aquest espai de tertúlia. La Ribera d'Ebre, la Terra Alta i el Priorat històricament han estat sempre vinculades. Tres territoris molt propers que comparteixen serveis, comparteixen infraestructures, també gastronomia, cultura i tradicions. I tres territoris que molts cops van a una per defensar allò que és seu. Tres territoris que avui estan presents en aquesta tertúlia on avui ens acompanyen la Gemma Karim, presidenta del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre. Molt bon dia, senyora Karim.
Molt bon dia.
També el Carles Luz, president del Consell Comarcal de la Terra Alta. Bon dia, senyor Luz.
Molt bon dia.
I el Joan Carles García, president del Consell Comarcal del Priorat. Molt bon dia.
Bon dia.
Benvinguts als tres i primer de tot agrair-vos sobretot aquesta presència perquè ens fa molta il·lusió doncs, tindre aquesta taula no, dels tres territoris, no? No, que no són els que fa Unió la Terra Alta per una altra banda, però també podrien ser, no?
És l'Altebrat.
És l'Altebrat.
Sí.
Bé, avui precisament volem conversar, com dèiem, d'aquests temes comuns que us comentava. Parlarem de la sanitat, d'infraestructures, de medi ambient, d'economia, de turisme, si ens dona temps, perquè tampoc no en tenim massa. I comencem, anem amb el primer tema que volem posar sobre la taula, és la sanitat, un tema que malauradament segueix estant a l'ordre del dia per aquesta famosa desviació que tots coneixem dels 4 milions d'euros de l'Hospital Comarcal de Móra d'Ebre fins al Sant Joan de Reus. En aquest sentit, les tres comarques vau tancar files, vau fer aquesta mostra pública del rebuig, no?, per aquesta desviació, i ara doncs, l'Hospital Comarcal de Móra d'Ebre, que és el centre de referència del territori i que formava part, com dèiem, d'aquest projecte de l'Altebrat, ara treballadors i ciutadania es mostren preocupats pel seu futur, perquè GECOS, a més, ha deixat caure que no està interessat en seguir gestionant el centre més enllà del 2018. Anem a conèixer una mica, anem a parlar de sanitat. Per quin model creuen que s'ha d'apostar? Comencem per la Ribera d'Ebre, ja que està a la Ribera d'Ebre l'hospital. Per quin model de gestió s'ha d'apostar, senyora Karim?
A veure, això és una mica més complex de lo que podem parlar nosaltres tres avui aquí, suposo. És evident, que i penso que en això no estarem els tres d'acord, que la gestió passa pel departament, que és pròpia. Nosaltres tampoc li podem dir massa el que ha de fer. El que sí, penso que també és voluntat nostra, és que fos participativa aquesta gestió pels òrgans del territori, que hi hagués una representació territorial.
Això ho heu reclamat sempre.
És, sí. Ara, el departament és evident que és el que té el que s'ha de fer.
Sí, sí, entenem, com diu la presidenta de la Ribera, que hauria de ser el departament, una gestió pública, però al final el que deixem és una gestió que satisfagui les demandes del territori, que sigui una gestió correcta i que es pugui complementar amb els convenis que calgui, però entenem que ha de ser una gestió des de la Generalitat de Catalunya, i això ho ha manifestat, crec, el conseller.
Senyor Luz?
Bé, no, agafant aquesta idea, és clar, no?, que ha de ser una gestió pública i propera vol dir que en aquest cas la gent del territori poguessin participar en aquesta gestió. Els antecedents que tenim són molt dolents, no? Una gestió des de fora del territori provoca aquestes situacions que ens perjudiquen, aquests 4 milions d'euros que marxen d'una molt bona gestió que es fa a l'Hospital Comarcal de Móra d'Ebre, d'una gestió que es fa retallant, ajustant, acurant i fent un pressupost auster en benefici de que al final ens ha perjudicat, cosa que això delata de que el que hem d'intentar i hem de lluitar que sigui una gestió pública pròxima i del territori.
Coneixem un dia que vam anar a fer precisament una tertúlia també d'aquestes ahir a l'hospital i hi havia treballadors, que una noia que ens explicava que portava 10 anys amb contracte temporal.
Sí. O sigui, ne coneixem diversos casos.
I hi ha molts casos, en
aquest
sentit.
Que mai poden programar vacances ni res perquè els contractes, o sigui, estan o a l'atur uns dies. Sí, exacte.
Bueno, aquí també s'ha ajuntat que els últims anys també tenim una llei de Madrid, la llei Montoro, que es va anomenar l'Arsal, que ens ha perjudicat molt les contratacions del personal. I això també ens ha impossibilitat fer aquestes coses al dia.
I Joan Carles?
Sí, no, jo crec que al final que sí, evidentment ha de ser una gestió pública amb participació del territori, però sobretot una gestió que respongui a la demanda del territori, no? Lo que podem fer una gestió molt restrictiva, però si al final el que estem fent és augmentar llistes d'espera, condicions de treball precàries i amb això aconseguim un estalvi, tampoc és el correcte. Per això defensem la gestió pública, perquè és aquella que l'únic objectiu és portar endavant un servei correcte i el necessari pel territori.
En aquest sentit, també els treballadors van presentar i demanaven que es presentés també un pla d'inversions per a l'hospital, ja que havien marxat aquests 4 milions d'euros, i ens feien saber, a més, que li havien fet arribar al conseller d'una forma molt gràfica, amb imatges, a més, que eren molt il·lustratives, a més.
Sí, sí.
Sí, perquè a vegades plantegem l'austeritat, no?, com una cosa positiva, i dins unes mesures, vull dir, som el fruit del que hem invertit en el passat, no? I doncs, i potser per això, doncs, també l'Hospital de Móra d'Ebre es troba, ha pogut estalviar aquests diners, però també a costa potser de no mantindre el servei en unes òptimes condicions laborals dels treballadors i d'infraestructures.
I una altra cosa que es plantejaven els treballadors era, a part de la gestió, una mica l'encaix que havia de tindre entre les Terres de l'Ebre i del Camp de Tarragona, aquest hospital, no? De una mica, potser s'hauria de replantejar els serveis que s'oferien.
Bueno, per això penso que sempre el que hem de primar és el que sigui més bo per la gent del territori. Som conscients que, per exemple, a Terres de l'Ebre, l'hospital de referència en segons quin tipus d'afectacions és el Verge de la Cinta, en unes altres és l'hospital de Reus, oncologia, i en unes altres és Tarragona. Jo penso que en això nosaltres el que ens interessa és que la gent que ho porti hi hagi una bona vinculació i que reverteixi sempre a favor dels usuaris de les nostres comarques.
Bé, deixem el tema de la sanitat i pugem al tren, si els sembla, no? Un tema que també genera massa notícies cada dia, no? El servei ferroviari, la R15, que és aquesta que transcorre per casa nostra, és una de les més castigades de Catalunya, ho diuen, a més, des del propi govern de la Generalitat, i ara sembla que el Ministeri de Foment s'ha compromès a invertir-hi 13 milions d'euros per solucionar aquests famosos problemes que fan minvar la velocitat a molts trams, que s'arriben a 30 km per hora. És un problema molt greu i que castiga sempre aquest mateix territori, no? Senyor Uf?
Sí, a veure, sí que és cert, i a més d'una manera molt, molt gran. Només cal veure qualsevol exemple de qualsevol dia i sobretot els caps de setmana quan els estudiants de la nostra terra se'n van cap als jocs on estan les universitats, el que arriben a patir. És veritat que és una reivindicació la R15, igual que la 420, suposo que la tocarem també
tant,
de passada. La R15 és cert de que el mal manteniment de la via provoca de que no puguen córrer els trens o no puguen anar a la velocitat que seria la correcta, en la qual cosa, al anar més lents, durant les 24 hores d'un dia poden passar menys trens per aquella via, això és obvi. Ara, en aquesta inversió que es pretén millorar la via, podrà permetre de que el flux de trens sigui molt més normal, diguem-li normal. Sí. Clar, aquesta és una reivindicació que ja vam anar els tres en representació del territori, vam anar a Barcelona, vam estar parlant amb el conseller de Territori i Sostenibilitat, el Josep Rull, li van transmetre la nostra inquietud, que no, la R16 també li donem suport perquè també afecta el que seria el conjunt del nostre Terres de l'Ebre i tal, però la R15 és una de les línies que nosaltres hem de defensar sí o sí. Esperem que això sigui efectiu, perquè clar, una cosa és quan ens prometen i fiquen damunt de la taula que durant este any pues, encara patirem una mica més retard i patirem el que poden ser les inversions, però bueno, la contraprestació ha de ser això, la inversió per millorar la qualitat.
En principi sí, la notícia ha estat ben rebuda.
Se culpa molt en aquest sentit al govern de Madrid, però des de la plataforma Transdignes també diuen que el govern de la Generalitat hi té part de culpa, no sé com ho veuen vostès.
Pues això t'ho han d'explicar per entendre-ho. Aquí la Generalitat l'únic que està fent és gestionar tot el tema dels bitllets i els horaris. Vale? Els horaris estan en funció del tren les vegades que pot passar per la via. La via la manté Adif. Si no hi ha manteniment a la via que l'ha de fer Adif, els trens no poden passar en la seva normalitat. L'exemple, la Nacional 420, quan hi havia els clots, els bonys, els parxes i no podies passar a 60, doncs passàvem a la velocitat i mos costava de Móra o de Gandesa de Reus, mos costava el que mos costava. Avui, que s'ha arreglat, que és normal, poden passar més vehicles i a una velocitat normal, i això és el mateix. La Generalitat pot fer el que pot fer, pot dir, escolta, jo faré sortir un tren cada hora de Móra, però si no poden passar de 30 km a l'hora, un tren de Móra a Barcelona o a Tarragona costa més d'una hora. El dia té les hores que té.
Senyor García, com ho veu vostè?
No, és una bona notícia, no?, el que es diguin que invertiran a la R15 uns 13 milions d'euros. Dic el mateix que quan parlem del tema sanitari. La situació d'avui és el fruit de la desinversió del passat, del passat més recent. Llavors, és una primera notícia bona, però el pressupost no des de ser una declaració d'intencions a principi d'any. El que hem de veure és, quan fem el tancament del pressupost, quants d'aquests 13 milions s'han acabat invertint, perquè aquesta serà la realitat. O sigui, aquí el pressupost és una gran notícia, però la realitat és a final d'any. D'aquests 13 milions, quan realment s'han invertit, si és que s'han invertit, i com i on, no?
I si s'ha arreglat o no el problema, no?
Exacte, en principi sembla ser que aquests 13 milions estan calculats sobre el terreny amb unes diferents intervencions amb uns punts quilomètrics molt, molt determinats, i sembla ser que la R15 quedarà en una situació bastant normalitzada, però bueno, aquí també tenim el tema de tota la gestió que es fa de la infraestructura des de Madrid. Jo crec que si la infraestructura també es pogués gestionar des de la Generalitat, doncs home, també hi ha molt marge de millora, eh? Vull dir que...
Precisament el senyor Rull van poder parlar amb ella a Tivissa aquest dia dissabte i també feia, és a dir, referia un cop més en això, no? En aquesta petició del govern de la Generalitat de gestionar el seu servei ferroviari.
Sempre l'administració més propera és la que tens més a l'abast, i aleshores per nosaltres la R15, per les tres comarques que estem aquí representades, és vital pel nostre desenvolupament tant social com econòmic. Aleshores també, com deia el Carles, hem anat aquí i allà a defensar-ho, no? I continuarem igual, i ara cal esperar, com diu Joan Carles, que d'aquests 13 milions arribin i que puguem dir pues, que han posat fil a l'agulla i que els resultats se van veient.
Bueno, vam esperar molt a la Nacional 420 i al final, no? ja la tenim arreglada, no? Avui el senyor Joan Carles García haurà pogut baixar tranquil·lament.
Sí, s'ha baixat bé, el que passa és que bueno, és bastant lamentable, no?, que hem d'estar tant temps per a que hi hagi un acondicionament d'una via que vertebra les tres comarques, no? Una via tan, podríem dir que és la vertebració principal que tenim, no? I que hagin d'estar tant temps per esperar que hi hagi un arranjament de la magnitud que hi ha hagut, perquè tampoc estem parlant de que hi ha hagut una pavimentació, vull dir, tampoc és que hagin aquí invertit molts diners, no? Llavors, bueno, la 420 com a via de comunicació està ara mateix, baixar de Falset aquí està molt bé, però el que és de Falset fins a Reus, vull dir, això també ens afecta a les tres comarques, doncs continua estant en un estat bastant lamentable, amb actuacions per evitar accidents, que nosaltres estem totalment conformes en que hi hagi actuacions per evitar els accidents, però que no són gaire freqüents. Si qui passi pel coll de la teixeta s'han donat compte, no? Que la solució que s'ha aplicat allà no és la solució que normalment veus per aquestes carreteres.
Han fet alguna petició al respecte?
Sí, bueno, amb això ja fa molt temps que s'han enviat cartes a la delegació del govern de l'Estat, s'hi ha anat, vull dir, s'han fet moltes gestions i, bueno, en principi, ells se basen en la legalitat de l'actuació, que sí que és veritat que és legal, perquè està regulada. Una altra cosa és que diguem que és tot lo eficient o efectiva que podria ser, o l'adequada.
És que pel desenvolupament econòmic i també turístic, que venen molts turístics aquí a casa nostra, afortunadament, és primordial aquesta xarxa de comunicacions, la del tren que hem comentat, però també una bona xarxa de carreteres.
Exacte, sí,
és vital. El que seria boníssim del tot, ja posats a dir fora, que la A68 és la que arribarà fins a Morella.
Sí.
Doncs que pogués arribar fins aquí passant per Gandesa, passant per Mora i passant per Falset i diguem-nos fins al litoral. Això sí que seria, diguéssim, el que ens acabaria de vertebrar.
I antigament també es parlava, no, de a part del desdoblament de l'Eix de l'Ebre, del desdoblament de la 420. Això ho veuen,
bueno,
real,
la 68,
ho veuen
no, ser una mica...
Bueno, o molt lluny.
Tot és molt complicat, perquè avui en dia, quan no hi ha recursos, és tot molt complicat. Però sí que hauríem d'aspirar en un plaç breu, pues, tindre les circunvalacions que falten, perquè tenim Gandesa,
exacte,
Corbera i Riudecols.
Exacte.
I tindre un ferm en condicions i unes carreteres en condicions. És a dir, escolta, ja n'estem d'acord que la mesura que tu adoptes per a no haver accidents és ficar unes bandes rugoses perquè la gent freno. Sí, home, però el normal és que adreços la curva.
Sí.
Perquè si el problema que tenim, que vas a 80 i de cop has de passar a 50, això no és normal, això no passa arreu del món. El que hem de fer és arreglar aquella curva. Pues si hem d'arreglar les curves, si hem de ficar les circunvalacions, si hem d'arreglar el ferm, fem-ho per millorar. I com bé deies, aquestes carreteres són completament bidireccionals. Clar que ens va bé anar altres per sortir, però també va molt bé perquè entro. I comarques com les nostres, que aspirem a ser comarques d'interior, de turisme, que estem fomentant el turisme i el demés, ens interessa que la gent vingui en condicions aquí. No anirem a fer turisme a una zona que sigui un calvari arribar fins allà, i estar ara això era un problema molt gros.
Sí. No, jo crec que estic totalment d'acord. Jo crec que les infraestructures, sobretot, han d'estar dimensionades a la demanda, interna, de les necessitats internes de les comarques, i igual per carretera que per la via fèrrea, i també per les telecomunicacions. Perquè les telecomunicacions són les oportunitats. O sigui, en territoris com els nostres, que potser les connectivitats no són les que haurien de ser, estem perdent oportunitats, perquè hi ha molta gent també que necessita això per les seves empreses i pel seu dia a dia laboral. Llavors, si no tenim unes telecomunicacions correctes, mínimament correctes, estem perdent moltes oportunitats com a territori.
Bé, seguim avançant, i a mi m'agradaria parlar també de medi ambient, que malauradament és un tema pel qual s'ha conegut molt la Ribera d'Ebre, i concretament Flix amb els últims anys, amb aquesta famosa descontaminació de l'embassament, un tema que ha generat polèmica no només per la descontaminació del pantà, sinó per aquestes obres que havien d'anar paral·leles i que en alguns casos encara no s'han acabat o s'han arribat a executar, no? M'agradaria conèixer una mica la seva opinió al respecte.
Home, la veritat és que és un desastre tot plegat. O sigui, per una banda tenim el que és la mera descontaminació i tots els problemes que s'han generat a l'entorn, i l'altra és el pla de restitució. El pla de restitució és, bueno, pràcticament des de que va desaparèixer l'empresa, o sigui, no hem tingut, i entre que no va haver govern i entre tot el temps que ha passat, no hem tingut ni interlocutor. I bueno, pues hi ha obres que no estan ni licitades, és evident. Jo puc parlar pel meu municipi, per Vinebre, concretament. Ho dic perquè és el primer riu avall que té... Bueno, Flix me consta que també té obres que entraven dintre del pla de restitució, però en el cas de Vinebre és un municipi, riu avall, que la necessitava per consum de boca. Se'ns va concedir un pou. I bueno, pues este pou no ha arribat. Ara, l'altre dia, els pressupostos de l'Estat i tal, almenys va haver una partida que igual aconseguim alguna cosa. Però bueno, i els de la Generalitat, per banda de l'ACA, també hi havia, perquè s'havia d'expropiar els terrenys i fer... Però bueno, li falta Tivissa i falten moltes obres, el que és l'efecte a la nostra comarca ja. Se van començar a fer obres més dimensionades riu avall, però les més directes, o sigui, tenim afectació en molts dels pobles d'aquí de la Ribera. I en quant a Flix, doncs, bueno, ja sabeu, ja sabem les notícies que hi ha, comunicades pel propi alcalde, per Generalitat, doncs que s'està treballant perquè tot se pugui dur a terme en les millors condicions i que no tinguin afectacions. Tenim un problema, però un problema és una cosa que té solució, doncs esperem que això també n'hi tingui. Me consta que el govern pues, també hi està molt abocat i bueno, s'estan fent penso que tot el que se pot.
Sí, no, totalment d'acord amb el que deia la Gemma. A més, pensem que estem parlant d'unes obres que havien de ser prèvies a la descontaminació, i per a l'afectació del Priorat havia d'haver una captació a la part baixa del riu Siurana que havia de donar aigua a Falset, a Bellmunt i Marçà, crec que aquests tres municipis. Bueno, tot això està totalment paralitzat. Crec que és un compromís que s'ha de continuar reivindicant, i així ho estem fent, que no passi a l'oblit, perquè el tema de l'aigua, amb independència de la descontaminació del pantà de Flix, que tota aquesta acció venia a conseqüència de la descontaminació, però crec que el tema de la gestió de l'aigua en el present, sobretot en el futur, serà una gestió molt acurada, perquè el recurs cada vegada és més escàs i les necessitats cada vegada són més, no només per la població, sinó també per l'agricultura.
Senyor Luz.
Bueno, el que diem apuntant en aquesta línia, no? De dir, escolta, l'actuació que s'està fent al pantà de Flix és la que és necessària i s'havia de fer sí o sí, i l'aposta va ser molt arriesgada, però sí que és cert que s'ha treballat molt a precari, i sort que no ha passat res. havien de fer tota una sèrie d'obres que eren molt clares de fer uns pous per abastir a la població, per fer una millora, que ja està bé, i a més fem una millora de futur, que és més que necessària, que no és una inversió per casí, ni temporal ni res, sinó que és una millora de futur. El que passa és que han estat fent uns treballs que sort que no passen res, perquè ens hem trobat en un episodi catastròfic a nivell de riu avall. Sí que és cert que estem a quin punt on estem, a més amunt li hem d'afegir la mala gestió que ha vingut a l'empresa Aquamet, a la fallida que ha fet, que tot això encara mos, encara perjudica molt més a tot el que és el projecte, però està clar i és obvi que hem de continuar reivindicant totes aquestes captacions d'aigua.
No, és que no podem baixar la guàrdia per a res, perquè vull dir, és uns moments que encara estan sent molt, molt delicats, perquè la situació, vull dir, encara és la que és, no? Aleshores, no es pot baixar en cap moment la guàrdia per lo que pugui passar.
Bé, seguim avançant i també en matèria de medi ambient, un dels temes amb el que heu anat junts a les tres comarques és amb el servei de recollida i gestió d'escombraries, amb el famós consorci de residus Ribera d'Ebre, Terra Alta o Priorat Ribera Terra Alta o l'ordre que li vulguin donar. Fa temps que no ens sentim a parlar, com està funcionant tot plegat actualment?
Bueno, no, jo només faré la introducció perquè no n'he sentit parlar, però potser nosaltres n'estem parlant més que mai.
Sí, és així.
Se pobles.
Se diu que quan no hi ha notícies, que són bones notícies.
Bueno, sí, estem treballant per a que el consorci tingui raó de ser i que els pobles que hi formen part i ja estiguem a gust i contents. O sigui, si està treballant. Aleshores, ara ja explicaran ells, perquè jo potser soc part, bueno, en aquest moment soc la presidenta del consorci, potser seria la més adequada, però sí que te puc dir, ells podran dir que s'està treballant poble a poble, per ara quan surti la nova licitació, que tots ens puguem sentir a gust i que tots hi haguem pogut participar en les nostres necessitats.
No, jo respecte al Consorci de Residus i després d'haver estat 8 anys a la seva junta, jo crec que és un model de gestió que es posa com a exemple a l'hora de gestionar molts altres residus a nivell de Catalunya, que s'han aconseguit cotes de selectiva importantíssimes. De fet, les comarques del consorci durant bastants anys estan al capdavant del que serien els percentatges de selectiva a nivell de Catalunya.
Ho hem escoltat aquesta mateixa setmana, Terra Alta i Priorat.
Exacte. Llavors, jo crec que gestionar la brossa no és un tema senzill, perquè si estem parlant de 40, més de 40 municipis amb un consorci, tot i que les representacions siguin comarcals, doncs bueno, cadascú té la seva singularitat, cadascú té la seva visió, però jo crec que durant aquests anys s'ha demostrat que és una eina útil i que val la pena apostar per ella, sobretot perquè sigui rentable pels nostres veïns, rentable pel nostre medi ambient. Jo crec que això s'ha aconseguit durant tots aquests anys. Que ens haurem d'adaptar als nous temps, ens haurem d'adaptar a les noves realitats i tindrem d'acabar de cobrir totes les necessitats que hi puguin haver arreu del territori consorci, segurament que sí. Però durant
aquests anys... S'ha de procurar, és això, atendre totes les particularitats. És evident que quan tu decideixes per tu sol és més fàcil, perquè no és el mateix anar a buscar la brossa a Morada Nova, a Gandesa, o anar-la a buscar al poble més apartat del Priorat. O sigui, ni els costos ni tot, i quan tu estàs consorciat, doncs ja sabem el que passa, no? És a repartir.
Senyor Luz, m'agradaria conèixer la seva opinió, que suposo que és una mica la més esperada, perquè la Terra Alta era la comarca que s'havia plantejat sortir perquè no s'acabava de trobar representat o que aquest servei no acabava d'agradar-li, no?
És cert, però voldria destacar les paraules que ha dit la presidenta del Consorci. No sé si hem parlat del Consorci al carrer, perquè estem parlant més que mai, i això és la descripció més exacta que el que està succeint avui al Consorci. És veritat que la Terra Alta durant un temps va reivindicar el seu malestar. Aquesta reivindicació, aquest malestar, va sortir molt de les parets del Consorci, se n'ha parlat molt, va haver moments de sortir, entrar en voluntat de, però bueno, al final... podem dir que, bueno, fruit de que hi ha unes noves composicions, pues, bueno, al final la gent, pues, hem d'entrar al diàleg, i avui per avui estem, pues, assentats a una taula parlant, És també cert que la Terra Alta no ha deixat ni una de les seves reivindicacions a banda, i que moltes de les reivindicacions, com ara la de la deixalleria, ja ha sigut una notícia de que en breu, este 2017, hi haurà una deixalleria a la comarca de la Terra Alta, que era una reivindicació clara i justa que feia la comarca de la Terra Alta, perquè no en teníem, la tindrem en breu. Una de les altres temes que hi havia damunt de la taula és que hi hagués una participació molt més transversal i que tots ens sentiguéssim molt més a gust. També hi estem treballant en aquestes noves bases que s'han de traure per al 2017. S'està demanant que hi hagués una mena d'estudis més acurats del funcionament del consorci, dels propis ajuntaments, a veure realment a on tenim la feblesa i on podem donar-li més força. I ahí estan treballant, i hi ha un tècnic de medi ambient que hi està treballant acuradament a tots els municipis. Bueno, pues tot això fa de que el consorci, pues avui, la gent se senti més a gust, més ben representada, i que tots hi poguessin participar.
Bé, doncs bones notícies també, no? Seguim avançant perquè ens queda molt poc temps de tertúlia, que està sent molt interessant. M'agradaria parlar una mica d'economia, no? El mes d'octubre, per exemple, ens deixava un augment del 3% de l'atur registrat, amb més de 2.200 aturats en tot el conjunt de les tres comarques, eh? Quina creuen que va ser l'aposta per generar llocs de treball aquí al territori, si creuen que es poden generar estratègies conjuntes? En el cas de la Ribera i la Terra Alta sabem que existeix el CIS, el Consorci d'Iniciatives Socioeconòmiques Ribera-Terra Alta. No sé si en el cas del Priorat també s'hi treballa conjuntament amb això.
Bueno, el cas del Priorat, nosaltres, per la nostra ubicació geogràfica, estem una mica en temes econòmics, en temes de desenvolupament econòmic, estem una miqueta, no, una comarca ròtula, no?, que estem una mica a cavall entre el Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre. Sí que és veritat que hi ha alguns temes que compartim, el Tebrà, el tema de residus, algun projecte turístic que s'està treballant, però sí que és veritat que nosaltres, com a territori, el que ja hem fet des de fa molt temps és apostar per un model, i aquest model se'n diu sostenibilitat, se'n diu integració, i a partir d'aquí estem construint la nostra oferta, el nostre desenvolupament territorial, i això ho reflecteix en els plans de desenvolupament que s'han fet durant els últims anys. Ara estem al període 2016-2020 també, o sigui, tant el que és les administracions del Priorat com el sector privat aposten per això, i això ja no és una aposta, no és una visió de futur, sinó de present i de futur. Fa una setmana avui vam anar a buscar l'acreditació de la Carta Europea del Turisme Sostenible. Això vol dir que al voltant també del turisme, les premisses que tenen, que es volen, que on se vol fer l'accent, és sostenibilitat, integració, gestió sostenible. Nosaltres ho fem des de fa molts anys, i això no és només un tema, un posicionament mediambiental, sinó un posicionament de desenvolupament econòmic. Ja ho estem fent i ho volem continuar fent. I ens agradaria anar també de la mà, doncs, de la Terra Alta i de la Ribera. La Ribera, nosaltres tenim actius, tenim el paisatge, tenim el parc natural, la Ribera té el riu, la Terra Alta és una comarca molt similar a la nostra, que més contents que pugui anar de la mà d'ells i pugui crear sinergies, perquè nosaltres, les nostres comarques, no som competència entre nosaltres som suport. I el que hem d'aconseguir, com més varietat tingui, més potència tindrem.
A més, ara fa uns mesos vam vindre de França, els del Petit Fouté, i els vam rebre aquí a la Ribera. I és una cosa dels ulls que miren des de fora, no? I no entenien com el Priorat no estava més lluny en el que era Ribera i Terra Alta, pel perfil dels pobles, per... No, però els vam explicar que nosaltres estàvem a les Terres de l'Ebre, que vosaltres estàveu al camp, però és el que diem les assemblances, perquè, o sigui, els nostres pobles, la Ribera, la Terra Alta i tant, ens fem llançadera un dels altres, no? Perquè si un turista ve aquí i vol anar a Escaladell, vol anar a Arnes, vol anar a Llansigui, o sigui, són pobles que estan molt lligats els uns amb els altres, que... Quan vens en aquesta part de Catalunya, en aquesta part del territori, vull dir...
Sí, el que passa és, sí, totalment d'acord, el que passa és que, a part de la similitud territorial, també hi ha les àrees d'influència.
I això
també és molt important. Per això et deia que la posició del Priorat respecte al Camp de Tarragona, o sigui, Reus, sempre el Priorat ha sigut com la rerebotiga, no?, del Camp de Tarragona, bueno, de Reus.
O sigui, la influència ha sigut... Això, clar, que vist de fora, que no sabien res de res, tu ho has volgut dir d'esta manera. No hi ha ulls nostres, sinó que un que ve de fora se va trobar que el priorat no encaixava ni on estava. Bueno, i en la prova del en el que parlava abans Adriana del Consorci d'Iniciatives Socioeconòmiques, sí, sí. O sigui, la Terra Alta i nosaltres, bueno, treballem conjuntament. I me consta que el priorat doncs, sí. Ara ha quedat d'una altra manera,
sí,
no?
Sí, el que passa és que les administracions, quan dividim, quan fem les divisions per les divisions territorials com a eines de gestió administrativa, posem una ratlla, no? I doncs la comunicació i la això que hi pot haver entre Ribera i Terra Alta, doncs vosaltres us trobeu a tots els òrgans de gestió administrativa. Nosaltres no, nosaltres estem sempre amb el Camp de Tarragona, nosaltres estem al Consorci Líder juntament amb totes les comarques del Camp de Tarragona, i vosaltres us trobeu doncs amb precisament amb altres dos, per exemple, amb el tema líder, aneu amb un mateix projecte. Però això no vol dir que no desenvolupem estratègies conjuntes ni que administrativament pertanyem a territoris diferents.
L'exemple està en l'hospital. Jo en el tema de l'economia penso que és molt acertant, no? totes les propostes que es fan des de cada territori, perquè realment ho coneixes des de dins i tu saps quina pot ser la millor opció. Però jo penso que avui, vivint en este món tan globalitzat i que la gent se bellugue d'un lloc a l'altre en poc temps i relativament temps, això mos obri portes. Nosaltres, jo podria dir que tenim la sort de que durant estos anys no s'ha mirat massa cap a aquestes comarques, i diem-ho així, tot i que pareix un desbarat el que diga, perquè s'hagués de invertir molt més. Però gràcies a això podem oferir una qualitat de vida i una qualitat de producte que no es pot oferir segons a quins llocs de Catalunya, i això és així. I penso que això ho hem de revaloritzar, sigui paisatge, sigui patrimoni, sigui història, sigui cultura, sigui els productes agroalimentaris, que això, la Terra Alta ni parla, però en podem parlar de la fruita dolça com ni podem parlar del Priorat, i dir uns productes agroalimentaris excel·lent, que ens estan potenciant a l'exterior. Què vull dir en això? Pues, bueno, pues que hi ha unes estratègies molt clares i molt marcades que a través de tots aquests ajuts líder que estem fomentant per desenvolupar zones rurals, ens estan, primer que tot, assentant la gent al territori, estan apostant per unes coses que havien estat oblidades, que és tot el sector agroalimentari, el tema del vi, ara el tema de l'oli s'està dinamitzant, tot això dona oportunitats. Està clar que les infraestructures són molt importants, i una de les infraestructures que jo penso que és de les més importants que ens falta, és les telecomunicacions. Avui tindre una porta oberta a l'exterior a través d'una fibra òptica és el futur de les comarques rurals. Sí. Per què? Perquè avui el món, o l'escaparate, podem dir, el vidre que transmet el producte que estàs venent és el món, i avui el món està a través de les xarxes, i això també ens pot ajudar a un futur a tirar endavant i desenvolupar
això, la prova comunitats. Més visible que tenim aquí és la de Riba-roja, que va ser dels primers municipis en tenir fibra òptica i que són líders en el coworking, que s'exporta un model a la resta, és el que deia. Cada vegada les empreses, segons quin tipus d'empreses, se poden deslocalitzar més, poden anar a l'entorn rural, i això passa per que tinguem bones telecomunicacions.
Ens hem quedat sense temps, i jo abans d'acabar voldria que els tres féssiu una mica la carta als Reis, no? I ja que estem a finals d'any, que ens expliquéssiu ràpidament què li demaneu al 2017.
Bueno, sobre el primer que es demana sempre és salut i que les coses pues, tiren endavant, i si el que sí que demanem, o des de la visió que estic nosaltres representant l'administració, és que poguéssim tindre prosperitat i poguéssim tindre totes aquelles mancances que sempre hem reclamat, pues, que siguin en un futur breu i no siguin en un futur llarg.
Bueno, jo, com que ja ho he dit dues vegades, crec que com que avui dia som el fruit de tot el que han fet durant els anys anteriors, crec que el que hauríem de fer és començar a fer que les administracions comencessin a fer polítiques, les administracions superiors polítiques per tornar a la igualtat social, que crec que és la base de tota la convivència i de tot el desenvolupament.
Jo la necessitat que sempre reivindico de que els nostres pobles siguin uns pobles molt vius i actius, i això passa perquè tinguem un comerç bo, uns productes que puguem posar en vàlua i l'activitat, sobretot.
Doncs Gemma Karim, Joan Carles García, Carles Luz, moltíssimes gràcies de veritat per haver vingut a aquesta tertúlia dels tres presidents comarcals, i que tinguin un molt bon any 2017 i que es complixin aquests desitjos. Gràcies de veritat, bon dia.
Per això treballarem. Gràcies.